Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia als visitants i pernoctacions hoteleres a Lloret van a més. Durant el 2016, de gener a novembre, van venir a la destinació 1.175.000 turistes, que van fer prop de 5 milions i mig de nits a la vila. Aquestes dades suposen un increment del 7,6% respecte al 2015, tenint en compte que es tracta d'allotjament hoteler. Per tant, fins a 30 de novembre se superen els números de l'any anterior i falta per saber el mes de desembre. Els principals mercats continuen sent el nacional i el francès, que representen més de la meitat dels visitants que venen de vacances a Lloret. Dels turistes de nacionalitat espanyola, gairebé el 80% són catalans. Durant el 2016, tots els mercats han pujat excepte el polonès. En general, han vingut més turistes europeus i russos i això és un fet a destacar. Després de 3 anys de descensos de fins al 30%, s'ha registrat una millora del 17% de visitants vinguts des de Rússia. Bon dia, Lloret de Mar. Avui és divendres 13 de gener. Això és el Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret. I el que fem ara és saludar en Josep perquè ens avanci la resta de contingut. Molt bon dia, Josep.
Bon dia, Maria. Doncs avui, divendres, parlarem del cap de setmana que arriba la primera acció promocional turística del 2017 per a Lloret de Mar. Els seus representants són a la ciutat belga de Menen, participant a una fira especialitzada en viatges amb autocar d'alta gamma. Ho comentarem amb Elisabet Keegan, de Lloret Turisme. També repassarem tots els partits del cap de setmana i altres activitats esportives, com una excursió al cim del Matagalls. Donarem dades de participació al concurs de pessebres a la llar, ja que tots els premis, inclosos els de la ruta de pessebristes i dels diorames, es lliuren aquest dissabte al migdia. En parlarem amb el regidor de Cultura i Festes, Albert Robert. I amb l'artista Neus Dalmau anunciarem que dimarts vinent es presenta l'obra Cantata de Randa en roda de premsa al Palau de la Música de Barcelona.
Doncs tot això és el que us volem explicar avui, però també us volem recordar altres temes d'agenda, com per exemple la visita de Gabriel Rufián avui a Lloret, o també avui a Lloret ve Toni Bach, que oferia una xerrada sobre el món casteller al Club Marina Casinet. I tot això és el que ens ocuparà des d'ara fins les 9 del matí aquí al Bon Dia, Bona Hora, a la producció Rosa Giral, i us parlem Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
També ens parla cada dia amb Miquel Bernis per fer-nos arribar la informació del temps, i aquests dies estem molt i molt i molt atents a aquesta onada de fred que ha d'arribar en les properes hores, propers dies. Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb ruixats en diferents comarques de Girona, sobretot en àmbits situats més al nord, al voltant de l'Empordà, però cal tenir en compte que aquest matí és possible que algun ruixat ens acabi afectant, encara que sigui durant poca estona, també al voltant de Lloret. A la tarda això serà ja més complicat i, de fet, durant la resta del cap de setmana tindrem més sol que no pas núvols. Només la nit de diumenge a dilluns s'entreveu també probabilitats altes que apareguin algunes precipitacions. Pel que fa a la resta d'elements d'aquest cap de setmana, molt atents al fred intens que ens espera i que tindrem aquests pròxims 7 o 8 dies, perquè s'està acostant una erupció d'aire fred molt significativa, molt important, que ja començarem a notar a partir d'aquest vespre i de cara a aquest cap de setmana. Sobretot un cap de setmana que es preveu ventós, amb cops de vent forts al llarg de diumenge i dilluns, especialment ratxes que podrien arribar a superar els 70 o 80 km per hora en aquest moment, fins i tot a la selva marítima. Per tant, tramuntanada important la que esperem al final del cap de setmana, però ja aquesta tarda i també dissabte el vent poc o molt s'anirà deixant sentir de forma més moderada. Tot això farà que les temperatures, si hi ha vent destacable, no baixin de forma significativa, però sí que s'enfonsarà ja la sensació tèrmica i, per tant, l'ambient clarament d'hivern començarà a ser important al cap de setmana. Les temperatures més baixes han d'arribar entre dimarts i dijous, moment en què el vent començaria a aturar-se i ja parlaríem de glaçades fins i tot a la mateixa línia de la costa i de temperatures que al migdia amb prou feina passaran dels 5-6 graus. Per tant, preparem-nos per aquest ambient de rigorós hivern que ens espera ja, insistim, aquest cap de setmana pel que fa a sensació, però sobretot entre dimarts i dijous pel que fa al que marcaran els termòmetres. També destaquem doncs, aquest vent que hem comentat i el fet que més enllà d'aquestes precipitacions entre diumenge i dilluns, sembla que a l'inici de la setmana que ve tampoc hi haurà marge per nevades o per sorpreses a cotes baixes que no siguin estrictament al Pirineu.
Doncs tenim fred només de pensar-ho. Tot i així, hem de gaudir avui. De moment encara no han arribat aquestes temperatures tan baixes i ara mateix tenim 11 graus, el 78% d'humitat, a Canyelles 12 graus, veiem aquesta diferència, sempre a Canyelles temperatura una mica més alta, i la mínima aquesta nit ha estat de 7 graus. Hem de tenir en compte que la setmana que ve es preveuen mínimes que poden arribar fins als menys 3. Aquesta és la informació del temps i aquestes dades les hem tret de l'Estació Meteorològica de Protecció Acció Civil. Les notícies més destacades que llegirem avui a la premsa són les següents. Si agafem el diari de Girona i veiem que les tensions i els conflictes marquen el primer any del nou servei d'ambulàncies. El canvi del transport sanitari ha provocat una investigació de la Fiscalia per l'adjudicació, les queixes de pacients i metges i el relleu al SEM, als serveis d'emergències mèdiques. També hi ha una notícia destacada al diari de Girona que és per la massiva solidaritat amb en Roger a Girona. L'Escola Badruna farà una segona sessió de donació de sang i moll de l'os davant de la llau de donants que van rebre a la primera jornada. La sala d'actes del Badruna, plena de gom a gom, il·lustra aquesta portada. Hem de dir que en Roger és un alumne de l'Escola Badruna que té una malaltia rara i que necessita amb urgència un trasplantament de medul·la òssia, i l'Escola Badruna s'hi ha volcat i demana col·laboració a tots els ciutadans. Més notícies a la portada del diari de Girona. Puigdemont adverteix la CUP a eleccions si no aproven els pressupostos. El president confia en el vot dels cupaires i diu que el referèndum serà vinculant i efectiu. També, una altra notícia que trobem avui és que hi ha dos lladres que han agredit un veí i li han robat quan obria el garatge a Castellfollit. La víctima té 57 anys i va ingressar a l'Hospital d'Olot a causa dels cops que va rebre al cap. L'alcohol és ja la primera causa de pèrdua del carnet per punts a Girona. D'altra banda, Hisenda cobrarà els que recuperin les clàusules sol en efectiu. Girona espera baixades de 10 graus per l'onada de fred. Aquesta onada de fred que estem anunciant des de fa dies aquí al Bon Dia Bona Hora i que ha d'arribar aquest cap de setmana s'ha de començar a notar, però que la setmana que ve ha de ser molt i molt intensa. I si passem ara al diari El Punt, el que destaca aquest rotatiu és que comencen de veritat les obres al Parc Central. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, afirma que amb el tema del tren d'alta velocitat la ciutat ha perdut la fe en l'Estat. I també es fa ressò al punt que Santa Caterina rellueix. La Generalitat ha restaurat el retaule de la Catedral de Girona i aquesta restauració es pot veure en la fotografia que va acompanyada d'aquest titular. A Figueres, tensió greu entre els dos socis de govern pels pressupostos. En plana turística, 8 càmpings gironins entre els millors de l'Estat. Els guardons Top Càmping els atorga la Fira Bacantibeurs, que es fa a Utrecht. També explica El Punt que assalten amb violència un home a Castellfollit. I aquí a Lloret de Mar, més de 300 inscrits en un congrés de pornografia. També en bateria de titulars, dues notícies més. Una és l'allau de voluntaris per fer donació de medul·la òssia, ho hem vist també al diari de Girona, i l'altra és que detenen un home per tràfic d'armes per grups terroristes. La Policia Nacional comissa a Joanetes i a dos pobles de Cantàbria i Biscaia més de 8.000 armes preparades per enviar.
Repassem la resta de la premsa escrita. Oleguer, Pujol, Hisenda i Montoro i el Pentàgon, la CIA i Trump són els protagonistes. El periòdico titula la seva primera plana Hisenda castigarà les empreses moroses. El País, el Pentàgon i la CIA avisen a Trump del perill de Rússia. mentre que El Mundo ofereix el titular que Oleguer Pujol segueix blanquejant, però el jutge el deixa en llibertat. El diari ABC, el jutge admet que Oleguer Pujol ha seguit blanquejant, però fuig d'empresonar-lo. La Razón, Cifuentes tindrà que defensar les seves primàries davant el ple del Congrés del Partit Popular. El diari Ara titula la seva primera plana Alcaldes d'elecció directa amb mandats de 6 anys. I La Vanguardia titula avui la seva portada Montoro avança que el 2017 serà l'any més difícil.
I també són notícia avui que l'Audiència ha ordenat reobrir el cas de la mort de 15 immigrants a Ceuta, que a Barcelona s'ha venut la Torre Agbar per 142 milions d'euros i es destinarà a oficines. CaixaBank no podrà cobrar comissió als clients que es quedin en números vermells, ho diu una sentència del Tribunal del País Basc, tot i que ara CaixaBank recorrerà al Suprem per intentar que s'eviti aquesta sentència. Als Estats Units, també en plan econòmic, acusen Fiat Chrysler de trucar 100.000 vehicles per accedir al límit d'emissions. També als Estats Units, Barack Obama posa fi a la política de visats pels cubans. A partir d'ara, els emigrants cubans seran tractats de la mateixa manera que la resta de persones que intenten entrar al territori dels Estats Units. I aquí a Múrcia, en successos, la policia investiga el suïcidi d'una nena de 13 anys després d'un suposat cas de bullying. En plana cultural, s'ha sabut ara que l'escriptor Carlos Zanón finalment ressuscitarà Pepe Carballo, el personatge més famós de l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán. I en esports, dos titulars. En bàsquet, competició europea, el Barça Lassa deixa escapar la victòria contra l'Olympiacos en un duel vital al Palau i molt igualat, 67-69. I en futbol, el Real Madrid apareix a les acaballes del partit per empatar amb el Sevilla i segellar el pas a quarts de final de la Copa del Rei. 3-3 va ser el resultat.
Obertura d'Eurotalleza i Car el 3 de gener. El nou taller mecànic d'electrònica i diagnosi a Lloret de Mar. Som especialistes en la instal·lació de GPS, alarmes, localitzadors, sensors d'aparcament, equips d'àudio i mans lliures per al teu cotxe. A Talleza i Car treballem amb les millors marques i disposem de servei de recollida i deixada per als nostres clients. Et farem qualsevol adaptació especial i a mida per al teu automòbil. Talleza i Car. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries, número 65, de Lloret de Mar. Gran inauguració el dia 13 de gener a les 7 de la tarda. T'hi esperem.
Al restaurant El Rossell continuem amb la nostra cuina tradicional i de mercat i us volem convidar a provar els millors plats de temporada i els menús de cap de setmana. Celebracions? Dinars d'empresa? Al Rossell ens adaptem a les vostres necessitats. Restaurant El Rossell, obert divendres, caps de setmana i festius. Ens trobaràs a la urbanització Serra Brava, a l'avinguda del Pla del Rossell número 1. Més informació al telèfon 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana, tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. 18. Residència Continental. Mirarem pel nostre poble.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-30 364328. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Vine a tastar la nova carta renovada de la Iguana o a gaudir d'una copa en un ambient immillorable. Si vols celebrar el teu aniversari o el teu sopar d'empresa, a la Iguana tenim menús per a grups a partir de 18 euros. Vine entre setmana i deixa't seduir pel nostre menú diari a 10,50 euros. Ens trobaràs al carrer Grau número 2 de Lloret. Telèfon 972 36 45 77. Obert tot l'any. La Iguana, l'ambient més canalla de Lloret.
Vine a gaudir de la reformada històrica Sala de Ball Palace Atenea a l'Hotel Guitart Central Park. Un cop al mes us oferim les nostres grans nits de sopar i ball de la mà de les millors orquestres. El proper 28 de gener de 2017 celebrem la Nit de la Neu amb l'orquestra D'altra Banda i el sorteig d'un cap de setmana per a dues persones a l'aparthotel Guitart La Molina. A més, aquesta temporada oferim l'opció d'abonament per a tota la temporada fins la Revetlla de Sant Joan. Nou Palace Atenea a l'Hotel Guitart Central Park de Lloret.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda, el grup La Magnòlia Teatre presenta Amb la ràbia al cos, la història d'un triangle amorós entre un jove, la seva dona impassible de classe mitjana alta i l'amiga estirada d'ella. L'obra, basada en la duresa i el realisme, va ser un èxit a Londres l'any 1958. Amb la ràbia al cos. Aquest diumenge a les 6 de la tarda, al Casal de l'Obrera. Venda d'entrades a taquilla al preu de 6 euros.
Amb cada cultura, tots els divendres, a partir de les 9 del matí, amb Rosa Giral. Propostes de cinema, teatre, literatura i les millors sèries de televisió. A més d'activitats per al cap de setmana a Lloret, Blanes i Tossa. Participeu en els concursos que us faran guanyar entrades per a espectacles. Amb cada cultura, tots els divendres, a partir de les 9 del matí, amb la col·laboració de la Biblioteca i el Departament de Cultura.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ja passen 17 minuts de les 8 del matí. Bon dia a tothom. Això és el Bon Dia, Bona Hora. I després d'aquesta breu pausa comencem a desenvolupar el contingut que us hem presentat a la portada d'avui. I obrim amb xifres. Els visitants i les pernoctacions hoteleres a Lloret van a més. Durant el 2016, de gener a novembre, van venir a la destinació 1.175.000 turistes que van fer prop de 5 milions i mig de nits a la vila.
Aquestes dades suposen un increment del 7,6% respecte al 2015, tenint en compte que es tracta d'allotjament hoteler. Per tant, fins a 30 de novembre se superen els números de l'any anterior i falta per saber el mes de desembre.
Els principals mercats continuen sent el nacional i el francès, que representen més de la meitat dels visitants que venen de vacances a Lloret. Dels turistes de nacionalitat espanyola, gairebé el 80% són catalans.
Durant el 2016, tots els mercats han pujat, excepte el polonès. En general, han vingut més turistes europeus i russos, i això és un fet a destacar. Després de 3 anys de descensos de fins al 30%, s'ha registrat una millora del 17% de visitants vinguts des de Rússia.
I el que fem és valorar aquestes dades amb la Rosa. Molt bon dia.
Bon dia. Una dada més que es pot consultar al web de Lloret Turisme és que l'estada mitjana del turista en els hotels durant el 2016 se situa en 4,2 dies. Valorem totes aquestes xifres amb l'alcalde, amb Jaume Dolçat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tant el nombre de viatgers com de pernoctacions hoteleres van a més. El 2016 ha estat, doncs, un any positiu des del punt de vista turístic a Lloret.
Doncs sí, comencem a recollir o comencem a tenir dades ja del que apuntava, doncs veient que era un estiu molt bo des d'un punt de vista d'ocupació, ha estat un estiu molt bo des d'un punt de vista climatològic, que això ens afecta, i per tant doncs hem pogut cerciorar doncs totes aquelles dades que apuntàvem però que no seguien del cert, i doncs sí, creixem en número de visitants, i el que és més important, creixem en número de pernoctacions, que són el número de nits que els visitants doncs passen a la nostra destinació, que és Lloret de Mar. i per tant doncs, són dades positives.
Alcalde, sabem les dades de gener a novembre, falta per tant el desembre. Hi ha algun càlcul per poder tancar el 2016?
Doncs ara mateix el que tenim pel que fa a ocupació purament hotelera, per tant no comptem càmpings, no comptem apartaments turístics i no comptem UTS, que és un número molt important de visitants que no tenim manera de comptabilitzar, aquests UTS, com dic, doncs estaríem parlant de que a falta de comptar el desembre, que encara no el tenim, no està tancat, estaríem parlant doncs, que tenim 1.175.000 viatgers i gairebé 5 milions i mig de pernoctacions. Per tant, són xifres molt positives, comptabilitzant més o menys com pot anar el desembre, en base al que vam treballar l'any passat i com veiem que ha anat aquest, podríem dir doncs, que passarem el 1.200.000 viatgers en allotjaments hotelers i passarem folgadament els 5 milions i mig de pernoctacions, cosa doncs, que, com dic, són dades excel·lents.
Se saben dades dels altres sectors d'allotjament com càmpings o apartaments?
Doncs sí, pel que fa als càmpings, parlaríem d'uns 60.000 visitants als càmpings lloretencs i pel que fa a apartaments turístics, que no habitatges d'ús turístic, que no UTS, estaríem parlant d'uns 40.000 aproximadament, 30 i escaig mil, 40.000. Per tant, sumarien 100.000 visitants més i parlaríem d'unes 400.000 pernoctacions. Com dic, sense comptabilitzar els habitatges d'ús turístic que no tenim encara manera de comptabilitzar i que tenint en compte que tenim uns 3.000 habitatges d'ús turístic reglats, comptant que la mitja està entre 6 i 7 persones a les ocupacions mitjanes, podríem dir que estem entre unes 15 i 18.000 places reglades d'habitatges d'ús turístic que ens donarien moltíssims més viatgers i moltíssimes més pernoctacions, però ara mateix no tenim manera de calcular-ho, per tant no ens podem aventurar.
Són dades que fan referència també de gener a novembre del 2016?
Sí, són dades de gener a novembre i, per exemple, pel que dèiem de les pernoctacions, parlaríem que en aquestes dades només hoteleres hem crescut 400.000 pernoctacions, que són moltes, i pel que fa a visitants en establiments hotelers hauríem crescut uns 100.000 visitants, 90.000, i per tant són un augment d'un 7,6% d'augment de visitants en allotjaments hotelers, que són molts i que per tant és una tendència molt positiva.
Parlant de mercats, s'ha invertit una tendència dels últims anys i s'ha recuperat el mercat rus, que això és una novetat, que havia caigut fins al 30% i en canvi el 2016 s'ha recuperat el 17, en positiu el 17%.
A veure, jo per posar-ho a la justa mesura, hem deixat de caure en el mercat rus, perquè els darrers 3 anys, amb tota la crisi doncs, geopolítica, amb tota la depreciació del ruble versus l'euro, doncs, el mercat rus havia baixat moltíssim, més de 2 dígits, amb ordre entre el 20 i el 30% durant 3 anys de manera sostinguda, per tant s'havia vist decrementat d'una manera espectacular, i el que sí que ha fet aquest any és que el mercat rus doncs, creix un 17% sobre el mínim històric que estàvem l'any passat. Per tant, podem dir que comença a repuntar a l'alça. No estem en xifres ni molt menys de l'any 12 o el 13, però, com dic, bueno, com a mínim hem deixat de caure i hem començat a créixer en el mercat rus, cosa que, bé, doncs, que ens fa estar molt, molt contents.
Veiem que més de la meitat de visitants continuen sent catalans, espanyols i francesos, el que es coneix com a turisme de proximitat.
Sí, el turisme espanyol, amb aquests gairebé 400.000 visitants de l'estat espanyol, que podrien calcular dins d'aquest segment un 80% és de gent de Catalunya i l'altre 20% d'aquests 400.000 és de la resta de l'estat espanyol, és el mercat estrella, és el mercat de proximitat, i per tant el cuidem i el tractem com creiem que cal, perquè com dic, és el mercat estrella i és el que ens segueix aguantant. Just darrere ve el mercat francès, que és un altre mercat estrella per proximitat i per tradició, que ens moguem amb un percentatge del 21%, per tant el 21% dels turistes que venen a Lloret de Mar són francesos, que són molts, i després el tercer i el quart a bastanta distància, però sí que amb uns repunts prou positius, són el mercat britànic, que ha crescut una mica més, estem en els darrers 2 anys, doncs el mercat britànic va creixent, tenim arribades de nous operadors britànics que l'any que ve encara notarem molt més, perquè, per exemple, hi ha un tour operador com és Jet2, doncs, que programarà el triple de vols a l'aeroport de Girona del que va programar l'any passat, que era el primer que venia, i, per tant, les xifres del 2017 doncs, hauran de ser encara més bones d'aquest mercat britànic, que, com dic, està creixent, i a l'alemany doncs, també seguim amb un 7% del mercat britànic, amb un creixement doncs, que no és gens remarcable, que és un 30% més que l'any anterior.
Alcalde, això són les dades del 2016. Pel que fa a aquest 2017, es comença l'any amb Fitur, que és la primera gran cita pel sector.
Doncs sí, el Fitur és la primera gran cita, és una de les tres fires més importants turístiques del món, i tenint en compte doncs, que el mercat de proximitat suposa més d'un 30% pel que fa doncs, als turistes que ens visiten Lloret, és una cita obligada, és una cita on s'hi donen lloc moltíssims empresaris lloretencs, agències de viatges que operen a Lloret de Mar, turoperadors, i on tenim una agenda molt carregada de reunions tècniques, polítiques i també d'activitats, i per tant la setmana que ve doncs, podem explicar algunes novetats importants pel que fa a Fitur, pel que fa a esdeveniments i a d'altres accions que portarem a terme dins del marc de la fira.
És d'aquells certàmens que hi va tant el sector públic com el privat, s'hi aposta fermament.
Sí, la veritat, en honor a la veritat, hem de dir que les fires generalistes la tendència és que vagin cada cop n'hi hagi menys. Però Fitur, la World Travel Market de Londres, també la MIT de Moscou o la ITB de Berlín, són les quatre fires generalistes que encara es mantenen amb un posicionament fort i són cites obligades. Ara està tot molt més segmentat, hi ha fires de turisme esportiu, hi ha fires de bicicleta, hi ha fires de turisme actiu, hi ha fires de congressos, de turisme de congressos. Està tot molt més segmentat i la fira generalista, la tendència és que decreixi, però sí que segueixen aguantant aquestes quatre grans cites, en el cas, o tres més la russa, que diguem, perquè encara la promoció turística a Rússia va una mica més endarrerida que el que passa a Berlín, a Londres o a Madrid en aquest cas, i per tant aquestes quatre grans fires encara són les d'obligada assistència tant pública com privada, i nosaltres a Fitur el que fem és tenir una agenda molt carregada doncs, de reunions institucionals i de reunions tècniques, també comunicatives, i donar recolzament doncs, a l'empresariat que s'hi dona lloc allà i comença a tancar doncs, acords i negoci per la propera temporada.
Doncs n'estarem ben pendents de Fitur. Alcalde Jaume Dolça, moltes gràcies.
A vosaltres, a disposar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim parlant de turisme quan falten 4 minuts per 9:15. Aquest cap de setmana arriba la primera acció promocional del 2017 per Lloret. Els seus representants són a la ciutat belga de Menen, participant a una fira especialitzada en viatges amb autocar d'alta gamma.
La fira adreçada a públic belga i francès s'allargarà fins aquest diumenge i s'espera que hi assisteixin més de 7.000 persones.
I el que fem és comentar-ho amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Lloret Turisme, dèiem que estrena aquest 2017 amb l'assistència a aquesta fira, i és la primera vegada que s'hi va?
Sí, és la primera vegada que assistim a la fira de l'operador Herman Van Damme.
I per què s'ha decidit assistir-hi?
Doncs bàsicament per diversos motius. L'operador autocarista és molt important a Lloret de Mar des de fa molts anys, i creiem que feia falta, ho vam fer la tardor, amb Solmar Tours, que és un operador holandès que porta molta gent a Lloret de Mar des de fa molts anys, d'intentar tenir presència, si no és el que diu, una vegada a l'any en una de les fires dels autocaristes, que a vegades passen desapercebut respecte a grans campanyes com altres operadors que arriben nous, potser, però tenen un valor importantíssim per Lloret de Mar, tant perquè les estades són molt llargues o més llargues que les de la mitjana, com perquè venen en temporada baixa i temporada mitja, com pel tipus de públic que porten també, no? Més familiar, parella, adults, i són operadors molt importants que potser no els hi hem donat, entenem-nos, potser aquest carinyo que es mereixen pel volum de gent que porten. Per tant, és per arribar a aquesta gent, que aquests 7.000 visitants de la fira del cap de setmana, directament públic final, i poder-nos dirigir amb aquesta gent de Bèlgica, també puntualment de França, que també pugen, però poder-nos dirigir directament amb ells, del públic final, i alhora també doncs, acompanyar aquells hotelers que fan aquesta tasca i operadors, disculpeu, agències intermediàries, que viatgen per tota Europa, sobretot aquesta època de l'any, al gener, que hi ha moltes fires dels autocaristes, i hi ha molta presència d'hotels lloretencs, per tant, que la destinació també ens acompanyi. No podem ser a tot arreu, però sí que considerem que estratègicament hem d'anar escollint aquells operadors autocaristes que fa anys que treballen aquí i que mereixen el seu reconeixement.
Tenim entès que hi ha més o menys una desena d'hotels de la vila, no?, en aquesta fira.
Sí, Sí. Els que principalment treballen amb aquest operador, doncs ja l'any passat que van fer la primera fira, tot i que l'operador fa molt que treballa a Lloret, però l'any passat van fer la primera edició d'aquesta fira i ja hi van anar molts hotels, i enguany també van sortir ahir tant la persona de Lloret Turisme com la resta d'equip dels diferents hotels de Lloret.
I quin és el perfil dels visitants que arriben a Lloret amb autocar?
Doncs en el cas concret de en general de l'autocarista, però en el cas concret que ens ocupa, que és Germán Van Damme, que és un operador belga, és molt familiar a l'estiu i més de parella adulta en altres moments de l'any.
Uh-huh. I és un públic que interessa, que té pes a Lloret, perquè comentàvem que fa molts anys que arriba a la vila a través d'aquest operador. Pel que fa al mercat belga, també té pes a Lloret?
Sí, el mercat belga és molt important per la destinació, tot i ser un país doncs, al costat dels grans mercats de Lloret, no? Sempre parlem de França, Alemanya, Regne Unit, Bèlgica és un país més petit, i sempre es guanya el seu lloc entre, més o menys, els 5 primers llocs dels mercats internacionals que operen a Lloret. És un mercat molt fidelitzat, hi ha hotels aquí a Lloret que el treballen des de fa més de 40 anys, i la veritat que és un mercat on agrada a Lloret, i en el públic la gent, diguéssim, bueno, les famílies, les parelles d'adults, doncs gaudeixen de la destinació en èpoques molt diverses de l'any.
I per totes les dades que ens ha comentat, què és el que es promociona exactament de Lloret entre aquest públic que visita la fira?
En aquest cas, el que promocionem a Bèlgica és, diguéssim, la versió més genèrica o vacacional de la destinació, no? Aquestes famílies venen doncs per gaudir de tot el que és l'oci de Lloret de Mar, les activitats que oferim, tant per famílies com per parelles, és a dir, bàsicament les nostres platges i, evidentment, tota la resta del territori que gaudeixen i visiten, inclús aquest nou patrimoni, no? Volem explicar també que per poder-los cuidar una mica hi ha tot un programa d'activitats en idiomes plantejada per aquest 2017 i, bueno, poder fer arribar tota aquesta informació de destinació, novetats en el patrimoni, en moll, en accessibilitat, però, bueno, intentar explicar-los tot el que està passant a Lloret. Molta gent ja ho coneix i són repetidors, a més, així que mantenir-los al dia de les novetats.
Doncs esperem que vagi molt bé, que tingui molts fruits aquesta fira que acaba diumenge. I abans d'acomiadar-nos, sí que ens agradaria, com a gerent de Lloret Turisme, acabem de preguntar-li també a l'alcalde, com a responsable de turisme a l'Ajuntament, per la fira Fitur, que és la, podríem dir, primera gran cita de promoció turística de l'any, una de les tres fires més importants, ens comentava Jaume Dolçat. Com es presenta?
Amb això només fer un apunt per comentar que aquest cap de setmana Lloret Turisme serà una altra fira, en aquest cas Alemanya, Stuttgart, específica de ciclisme en carretera, que espero que tinguem oportunitat de comentar-ho en un altre moment, però deixant de banda aquesta acció tan específica d'aquest producte que tant ens interessa a Lloret, que són els ciclistes, dimarts viatgem ja a Madrid per ser aquesta fira generalista, aquesta fira, diguéssim, tradicional a Madrid. Sentia les declaracions de l'alcalde que comentava que les fires, evidentment, com a format, a dir, comparat amb altres tipus d'accions promocionals, doncs han anat evolucionant i no tenen el pes que tenien abans, que eren l'única via, diguéssim, de promoció que existia, però algunes concretes europees, en aquest cas Fitur, continuen sent un referent. Llavors, per nosaltres és important ser-hi, i és important ser-hi amb els deures fets, amb una bona agenda, que els tres dies que serem allà doncs ens permeti poder contactar i tenir des d'entrevistes per qüestions de màrqueting digital fins a entrevistes amb possibles organitzadors d'esdeveniments, amb operadors que ja treballen a Lloret i amb qui volem tenir un vincle més estret, diguéssim, mitjans de comunicació, es presentaran algunes novetats en relació al que passa a Lloret aquest 2017 i esperem que en tinguem una repercussió interessant allà a la fira.
Doncs en parlarem quan s'acosti la cita. Sobre la fira d'Alemanya que ens comentava i que no en teníem constància, podem fer 5 cèntims?
Sí, i tant. La responsable de turisme esportiu de Lloret de Mar viatja avui a Stuttgart, a Alemanya, a la fira CMT, i serà fins diumenge. La fira dura tota la setmana vinent, és una fira de campistes, el que passa que el cap de setmana està dedicada exclusivament al ciclisme i específicament al ciclisme en carretera. El ciclisme en carretera és un producte que en els darrers 2 anys hem vist que tenia un potencial enorme i que i que és molt important en època en època baixa de turisme. Ara aquests dies, a més, hi ha Lloret alguns equips importants de França que estan fent els seus estajos a Lloret, i al llarg de tota la primavera sabem que ja els darrers anys hem anat creixent molt en aquest producte. Per tant, a Stuttgart participarem per donar a conèixer la nostra oferta, les nostres rutes ja estructurades, i una mica aquests 15 hotels que estan preparats i certificats per la Generalitat de Catalunya com a hotels de ciclisme en carretera, que tenen totes les instal·lacions per poder treballar i acollir aquests ciclistes amb totes les garanties de seguretat per les seves bicicletes. I doncs anirem a 4 fires de la bicicleta, que és aquest any, i aquesta és la primera, a veure com va.
Doncs esperem que vagi també molt bé, tant aquesta com totes les cites que té Lloret Turisme, una època, la d'hivern, en què sempre solen haver-hi molts actes promocionals. Moltíssimes gràcies, Elisabet Kigan, gerent de l'organisme, per aquesta entrevista, i esperem que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora, és el programa de la ràdio de Lloret i ara mateix passen 5 minuts de 8:45. Saludem el nostre company Miquel Bernis perquè volem que ens faci arribar tota la informació del temps. Volem saber sobretot com es presenta el cap de setmana, que sembla que serà fred, però no tant com la setmana que ve. Deixem que sigui ell qui ens ho explica. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Molt atents al fred intens que ens espera i que tindrem aquests pròxims 7 o 8 dies, perquè s'està acostant una erupció d'aire fred molt significativa, molt important, que ja començarem a notar a partir d'aquest vespre i de cara a aquest cap de setmana. Sobretot un cap de setmana que es preveu ventós, amb cops de vent forts al llarg de diumenge i dilluns, especialment ratxes que podrien arribar a superar els 70 o 80 km per hora en aquest moment, fins i tot a la selva marítima. Per tant, tramuntanada important la que esperem al final del cap de setmana, però ja aquesta tarda i també dissabte el vent poc o molt s'anirà deixant sentir de forma més moderada. Tot això farà que les temperatures, si hi ha vent destacable, no baixin de forma significativa, però sí que s'enfonsarà ja la sensació tèrmica i, per tant, l'ambient clarament d'hivern començarà a ser important al cap de setmana. Les temperatures més baixes han d'arribar entre dimarts i dijous, moment en què el vent començaria a aturar-se, i ja parlaríem de glaçades fins i tot a la mateixa línia de la costa i de temperatures que al migdia amb prou feina passaran dels 5-6 graus. Per tant, preparem-nos per aquest ambient de rigorós hivern que ens espera ja, insistim, aquest cap de setmana pel que fa a sensació, però sobretot entre dimarts i dijous pel que fa al que marcaran els termòmetres. També destaquem doncs aquest vent que hem comentat i el fet que més enllà d'aquestes precipitacions entre diumenge i dilluns sembla que a l'inici de la setmana que ve tampoc hi haurà marge per nevades o per sorpreses a cotes baixes que no siguin estrictament al Pirineu.
Moltes gràcies, Miquel. Afegir dades de Lloret ara mateix, en aquests moments, a l'Estació Meteorològica de Protecció Civil ens marca que tenim 11 graus de temperatura i la humitat del 74%. A Cala Canyelles, l'Estació Meteorològica de Cala Canyelles indica que hi ha 12 graus, sempre una miqueta per sobre del que és el centre de Lloret. I la mínima aquesta nit, també us ho volem dir, ha estat de 7 graus. Prepareu-vos la setmana que ve, que es preveuen mínimes de menys 3. Dos quarts i mig de nou, mirem la premsa en aquest divendres 13 de gener del 2017 i veiem quins són els titulars més destacats. En el cas del Diari de Girona es cull el següent. Les tensions i els conflictes marquen el primer any del nou servei d'ambulàncies. El canvi del transport sanitari ha provocat una investigació de la Fiscalia per l'adjudicació, les queixes de pacients i metges i el relleu als serveis d'emergències mèdiques. També es fa ressò el Diari de Girona, igual que ho veiem a la portada del Punt, de la massiva solidaritat amb en Roger a Girona. El Badruna, l'escola Badruna, farà una segona sessió de donació de sang i moll de l'os davant l'alleu de donants. És aquesta campanya que ha impulsat el col·legi per ajudar un dels alumnes a qui se li ha detectat una malaltia rara i necessita urgentment un trasplantament de medul·la. D'altra banda, també en el diari de Girona hi llegim que Carles Puigdemont adverteix la CUP. Els diu que hi haurà eleccions si no aproven els pressupostos. Tot i així, el president confia en el vot dels cupaires i diu que el referèndum serà vinculant i efectiu. També es fa ressò el diari de Girona que l'alcohol ja és la primera causa de pèrdua del carnet per punts a la província. En plan econòmic, Hisenda cobrarà els que recuperin les clàusules sol en efectiu. També explica el diari de Girona que la ciutat espera baixades de 10 graus per l'onada de fred. En esports, mor als 87 anys Joan Casellas, un dels pioners de l'handbol català. I també hi llegim en el diari de Girona una notícia que comparteix també El Punt, que és que dos lladres agredeixen un veí i li roben quan obria el garatge a Castellfollit. La víctima, de 57 anys, va ingressar a l'Hospital d'Olot a causa dels cops que va rebre al cap. Pel que fa al punt, el titular més destacat, però, és que comencen de veritat les obres al Parc Central. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, afirma que amb el tema del tren d'alta velocitat la ciutat ha perdut la fe en l'Estat. També explica El Punt que Santa Caterina rellueix. La Generalitat ha restaurat el retaule de la catedral de Girona i s'hi veu com s'estaven fent aquests treballs de restauració en una fotografia que acompanya el titular. Tensió greu a Figueres entre els dos socis de govern pels pressupostos. En plana turística, 8 càmpings gironins estan entre els millors de l'Estat. Els guardons Top Càmping els atorga la Fira Bacantibeur de Casfa a Utrecht. I Lloret de Mar, més de 300 inscrits en un congrés de pornografia. Finalment, a Joanetes, detingut per tràfic d'armes per grups terroristes. La Policia Nacional comissa en aquesta població i a dos pobles de Cantàbria i Biscaia més de 8.000 armes preparades per enviar.
La resta de la premsa escrita ofereix aquests titulars. A El Periódico llegim: Hisenda castigarà les empreses moroses. El País: el Pentàgon i la CIA avisen a Trump del perill de Rússia. El Mundo obre amb el titular: Oleguer Pujol segueix blanquejant, però el jutge el deixa en llibertat. El diari ABC: el jutge admet que Oleguer Pujol ha seguit blanquejant, però fuig d'empresonar-lo. La Razón: Cifuentes haurà de defensar les primàries davant el ple del Congrés del Partit Popular. El diari Ara titula la seva portada: alcaldes d'elecció directa amb mandats de 6 anys. I La Vanguardia fa referència que Montoro avança que el 2017 serà l'any més difícil.
I també volem destacar les notícies següents. La Torre Agbar de Barcelona s'ha venut per 142 milions d'euros i un cop ha quedat desestimada l'opció de fer-hi un hotel, el que es farà serà destinar-ho a oficines. L'Audiència ordena reobrir el cas de la mort de 15 immigrants a Ceuta. En plan econòmica, CaixaBank no podrà cobrar comissió als clients que es quedin en números vermells. De moment és la sentència del Tribunal del País Basc i ara CaixaBank ho recorrerà al Suprem. Als Estats Units acusen Fiat Chrysler de trucar 100.000 vehicles per accedir al límit d'emissions. També als Estats Units, Barack Obama ha posat fi a la política de visats pels cubans. A partir d'ara se'ls tractarà de la mateixa manera que la resta de persones que intenten entrar en territori nord-americà. Aquí a Múrcia, en l'àmbit de successos, la policia investiga el suïcidi d'una nena de 13 anys després d'un suposat cas de bullying. En plana cultural, una de les notícies més destacades d'avui és que l'escriptor Carlos Zanón ressuscitarà Pepe Carballo, que és el personatge més famós de l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán. Es preveu publicar la primera obra de Carlos Zanón protagonitzada per Carballo cap al 2018. I en esports, en bàsquet, parlem de la competició europea. El Barça a l'Assa va deixar escapar la victòria contra l'Olympiacos en un duel que era vital ahir al Palau i que, a més, va ser molt i molt igualat. 67-69 va ser el resultat final. I en futbol, el Real Madrid va aparèixer a les acaballes del partit per empatar amb el Sevilla a 3 gols i segellar d'aquesta manera el pas a quarts de final de la Copa del Rei.
Els diaris parlen de Lloret.
Ho veiem a la portada del Punt. Lloret serà la seu d'un congrés de porno i webchat. Serà del 2 al 4 de juny. L'organitza un webmaster romanès establert a Lloret i ja hi ha més de 300 inscrits. Té el suport del director i actor català Conrad Son, que apareix en una fotografia d'aquesta notícia que podeu llegir a la pàgina 15 del diari El Punt. I en el diari de Girona, pàgina 15 també, a la secció de la Selva, i veiem que Lloret vol que aquest sigui l'últim any que es venguin paquets d'oci nocturn per joves. L'esdeveniment privat Sports Best, que ofereix esport i festa a universitaris britànics, tornarà a fer-se a la localitat el mes d'abril, tot i que l'Ajuntament remarca que no se'ls cedirà cap espai municipal i que aquest tipus d'activitat no és benvinguda.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Amb cada cultura, tots els divendres, a partir de les 9 del matí, amb Rosa Giral. Propostes de cinema, teatre, literatura i les millors sèries de televisió. A més d'activitats per al cap de setmana a Lloret, Blanes i Tossa. Participeu en els concursos que us faran guanyar entrades per a espectacles. Amb cada cultura, tots els divendres, a partir de les 9 del matí, amb la col·laboració de la Biblioteca i el Departament de Cultura.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Quarts de nou en punt i seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora tractant altres temes d'interès a Lloret de Mar i ens centrem ara en parlar del fet que aquest dissabte es lliuren els premis del concurs de pessebres i diorames que ha comptat amb un total de 111 participants entre les diferents competicions. Si parlem de la categoria de pessebres a la llar, s'hi han presentat 68 propostes. També s'entregaran els guardons de la ruta pessebrista, que ha comptat amb 30 naixements situats en entitats, hotels i comerços. I com cada any també s'han valorat els diorames o pessebres en miniatura que han estat exposats a la capella dels Sants Metges i que han rebut 2.500 visites. En parlem de tot plegat amb el regidor de Cultura i Festes, Albert Robert, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Com es presenta, què és el que es farà en aquesta entrega de pessebre, de premis als pessebres i diorames?
Bueno, doncs es farà el de sempre, no? Que és entregar uns diplomes i uns premis a tots els participants en el concurs.
Quins premis hi haurà per repartir?
Doncs res, com a premis tots els guanyadors tindran un diploma acreditatiu i a més hi ha premis econòmics diversos que sumaran aproximadament prop d'uns 2.000 euros repartits en tots els premis.
Mm-hmm. I com es valoren les dades de participació? Dèiem que hi ha hagut 68 pessebres a la llar, 30 a la ruta pessebrista, 13 diorames, en total 111.
Sí, home, són dades positives. Nosaltres estem molt contents. Hem de tenir en compte que internament ha estat un any de transició, doncs fins ara estava tot organitzat pels pessebristes i que estava encapçalat per en Jaume Soliguer, al qual vull agrair la feinada que han fet durant tants anys. Ara que aquest any hem agafat l'organització, l'Ajuntament, veiem la gran feinada que han fet en Jaume Soliguer i tot el seu equip, i en els propers anys doncs intentarem consolidar els resultats per intentar millorar-los, no? Però és un repte difícil perquè els pessebristes ho han fet molt i molt bé.
No sé si vostè està entre els membres del jurat, si ha pogut veure els pessebres.
Jo vaig anar-hi no estava en el membre de jurat, vaig anar a visitar a la Fira dels Sants Metges com a lloretenc més, que m'agrada molt cada any anar-ho a veure.
I què ens pot dir, no?, dels pessebres que ha vist?
Bueno, molt interessants, n'hi havien de molt xulos. Jo sempre em quedo sorprès perquè, clar, jo sóc una persona que seria incapaç de fer-ho perquè trobo que és una feina d'aquestes que es necessita molta paciència per fer. Em va agradar molt un, que no recordo si va tenir premi o no, però que semblava, és a dir, donava la sensació que era un pessebre que era els Sants Metges perquè era un concurs de pessebres a dins d'un pessebre, no? I em va semblar molt original i molt, molt xulo, però n'hi havia d'altres que estaven molt i molt bé també.
I no sé si hi ha alguna cosa que ens pugui avançar amb què treballaran de cara a properes edicions per anar millorant el concurs, o encara és aviat, ara toca...
No, sí, ara és aviat, ara hem de fer l'entrega de premis, on haurem de seure amb els tècnics de la casa, que aquest any han agafat l'organització, que també els vull agrair molt la feina que han fet i l'esforç que han tingut de seguir, no?, de voler seguir amb aquesta tradició que fa tants anys que feien els pessebristes de Lloret. Doncs aquest any que ho ha agafat l'organització, els nostres tècnics de cultura han treballat molt colze a colze amb en Jaume Soliver, però han estat moltes hores treballant, i crec que el resultat és molt positiu. No, de moment no tenim això, farem una valoració i a partir de la valoració en traurem unes conclusions, i després doncs mirarem de fer millores de cara a l'any que ve.
En tot cas, demà es fa l'entrega de premis a les 12 del migdia a la sala polivalent de la biblioteca. Convidi a la gent a venir, la gent que ha participat en el concurs.
Sí, home, i tant. Tots els que hagin participat en el concurs estan més que convidats a venir, ja ho saben, perquè tots tenen premi, i a més, doncs aquest any és un premi una mica diferent, que té algun toc diferent respecte als altres anys, que ens ho feia una estàtua en Josep Maria Ferrer, que aquest any per motius personals doncs no ens ha pogut fer, i vam decidir canviar una mica, i jo crec que és una cosa diferent, no té gaire... No és gaire, diguéssim, secret, no? Al final fem una coseta nova, una mica innovadora, i esperem que sigui útil també, no? Perquè al final una estàtua està molt bé, la tens posada en una estanteria, i sempre que la veus penses, mira, això és del concurs de pessebres de tal any, però si fem alguna cosa que puguem tenir en algun lloc que sempre que traiem i utilitzem encara ho veiem més, doncs és millor.
Doncs esperem que vagi molt bé l'acte de demà a les 12 del migdia. Albert Robert, regidor de Cultura, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a tothom, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I arribarem a les 9, volem tractar un altre tema ara, i és que l'obra Cantata Randa, creada conjuntament entre l'artista lloretenca Neus Dalmau i el compositor i director d'orquestra Salvador Brotons, es presenta la setmana vinent a Barcelona. En concret serà dimarts 17 de gener al Palau de la Música Catalana.
Acompanyats de l'actriu Sílvia Bel, que fa de narradora de l'obra, es donarà a conèixer aquesta peça, que s'estrenarà el dia 21 de gener a Mallorca i el dia 28 a Barcelona amb l'Orquestra Simfònica de Balears i l'Orfeó Català.
La Cantata de Randa és una peça per orquestra, cor, mix, soprano, baríton i dues veus que reciten. Repassa la vida de Ramon Llull, de qui s'ha commemorat el 700 aniversari de la seva mort, i el nom ve donat per la muntanya on Llull va escriure bona part de la seva obra.
La Cantata de Randa ja es va presentar a principis de 2016 a Lloret i ara es dona a conèixer en roda de premsa al Palau de la Música.
Tenim aquí amb nosaltres l'artista Neus Dalmau. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Alguna vegada n'hem parlat molt... fet algun apunt del tema de la Cantata de Randa aquí a la ràdio, però ara es fa aquesta presentació. Parla'ns una mica primer de la Cantata de Randa, com va ser el procés d'elaboració. Explica'ns-ho.
Bon dia a tothom. Estic molt contenta de poder explicar això avui, el dimarts que ve al Palau de la Música. La Cantata de Randa és una obra magna, perquè hi ha moltíssima gent a l'escenari, més de 100 músics, i neix aquí a Lloret de Mar. neix d'una inspiració que ve del Puig del Castellet, d'una visió de Mallorca, des d'allà, que es veu. I bé, fa homenatge a la vida i al temps de Ramon Llull, no només a l'obra del gran geni de la nostra literatura i del pensament universal, sinó al seu moment. Parlem de Jaume I, dels càters, dels trobadors, fins i tot el cant de la Sibila, el llibre vermell de Montserrat, apareixen melodies de l'època medieval, que és una època que ens fascina, però tractada de forma molt contemporània, perquè Salvador Brotons és un gran músic, un grandiós compositor, i ho ha tractat de manera, doncs mesclant el que són els moments medievals amb els moments contemporanis. I bé, doncs aquesta roda de premsa serà el dimarts i explicarem tot com ha anat i com esperem que vagi.
Des de Puig de Castellet es veu Mallorca?
Sí, jo l'he vista. Mallorca, vaig veure d'una sola mirada Mallorca, el Canigó Nevat, el Montseny Nevat, el Maresme i Barcelona.
Des de Puig de Castellet,
sí,
eh?
Sí, vaig plorar, eh? Una cosa impressionant.
I per què Mallorca inspira aquesta obra? Perquè la muntanya que comentàvem està a Mallorca?
La muntanya de Randa, que és on Ramon Llull va rebre la il·luminació de la seva Ars Magna, d'aquest sistema filosòfic que englobava tots els pensaments i totes les ciències del món, està al centre de Mallorca. I és en el santuari de Cura on Ramon, després d'investigar i de fer intel·lectualment moltíssim, es va retirar allà i va demanar a Déu que l'inspirés, perquè no podia fer res més amb el pensament, necessitava més. I allà va rebre aquesta divina inspiració que es va dir l'Ars Magna.
I dèiem que hi ha l'actriu Sílvia Bel, una actriu reconegudíssima aquí a Catalunya, per tant, això també suposo que és un punt més afegit a tot plegat, que fa de narradora i ho va complementant, es complementa amb la música d'aquest centenar d'artistes.
Sí, el que hem volgut amb aquesta cantata és que la música i la paraula, perquè tractem de l'època de Llull, al principi de la literatura catalana, tinguessin la mateixa importància. Perquè a vegades ens trobem que amb la música sinfònica la paraula queda una mica desvirtuada en pro de la música. I aquí volíem que arribés el missatge molt clarament. Per això l'obra és molt interessant, perquè és com un conte. La Sílvia anirà narrant tot el que passa.
I aquesta obra que es presenta dimarts es fa tota la presentació, després ho hem dit, les dates les tenia aquí apuntades, el 21 de gener a Mallorca, el 28 a Barcelona,
sí.
I després?
Després no ho puc dir encara, però...
Però hi haurà alguna cosa.
Sí, esperem que sí.
Val, o sigui, no quedarà aquí, no? Tot el projecte...
Esperem que no, perquè tenim vocació de fer conèixer el que és, pensem que és el millor, potser el començament esplèndid de la nostra història al màxim de gent possible. Clar, és un moment que, penseu que és el moment que a la nostra terra hi ha una cultura esplendorosa, és el moment dels trobadors, de l'amor cortès, i això ens agrada d'explicar-ho.
I Neus, és la primera vegada que una obra teva, una obra que has estat l'artífex, arriba al Palau de la Música o ja...?
Jo estic molt contenta perquè, a veure, jo de formació sóc pintora i la meva especialitat és la pintura mural i acostumo a treballar tancada a l'estudi, com tots els pintors, amb aquella soledat introspectiva i això... I això ha sigut ben bé una cosa inspirada. Jo no havia treballat mai fent un llibret per una òpera, per dir així, no? I bé, estic com un flam, la veritat, perquè aquesta cosa de la representació i de tanta gent i tot això, doncs, em fa molta, molta il·lusió.
Primera vegada,
sí.
Per la porta no gran, sinó
sí,
gegant.
Sí.
Això et fa pensar que en un futur t'agradaria fer alguna altra coseta o de moment estàs centrada en això i ja veurem?
Mira, jo dono les gràcies per haver pogut fer aquesta obra i que les sincronies, perquè ha sigut tot un joc de sincronies i entusiasme, saps? Com si allò que fas surf i no hi ha manera que arribi l'onada i llavors n'arriba una de grossa i va, no? Ha sigut una màgia que s'ha donat. Penseu que hi ha moltíssims compositors i moltíssima gent, el 90% de persones que fan coses que no les poden estrenar mai. Jo en cap moment sabia que Salvador Brotons aquest any seria el compositor resident al Palau de la Música i que podríem estrenar aquesta obra allà. Ni tan sols el coneixia personalment, vull dir, el vaig anar a buscar perquè des del Puig del Castellet vaig sentir com una música i mira...
I vas pensar en ell.
Sí.
Doncs espectacular, ens alegrem molt que hagi anat tot tan bé. A Mallorca potser és una mica més complicat, Barcelona ens queda més proper, és el dia 28, queden entrades encara o com està la venda?
Queden entrades, gairebé està tota la platea venuda, però queden entrades. I això voldria agrair aquí públicament a la Ajuntament de Lloret de Mar i el Dani Canals, empresa de transports Canals, perquè ells gentilment posen autocars gratuïts per a la gent, tots els lloretencs i lloretenques que vulguin assistir a l'estrena, perquè puguin anar-hi còmodament sense haver de buscar pàrquing ni anar amb els seus cotxes. Ens deixaran a la porta i ens recolliran allà.
Doncs això és important que ho diguem.
Sí.
I per tant, si algú vol anar-hi, com ho ha de fer?
Mira, el sistema és anar a la botiga Disc Club, que està al carrer Rector Coc, i bé, allà la Núria us ajuda a treure les entrades i us reserva el lloc de l'autocar. Ara estan en obres, està canviant de lloc, potser trobeu que està mig tancat, però insistiu, està allà mateix, allà, just al costat.
Està canviant, però sí, exacte, no? Sí, la botiga serà al mateix carrer.
I llavors també, si veiéssiu que no la trobéssiu així, doncs deixaré cartells a tot arreu, a la biblioteca, això, on hi ha el mòbil, i us podeu posar en contacte amb ella.
D'acord, doncs queda dit, Neus, només desitjar tota la sort del món. Esperem tornar a parlar aviat. Sí, alguna cosa breu?
Sí, volia comentar també que demà, és una cosa a part, però que demà al Museu del Mar, a les 5 de la tarda, ens trobem i fem una cantada d'havaneres dels cantaires de la Casa del Mar.
Les cantades que es fan habitualment es fan al Museu del Mar, ara sempre?
Ara sí, però d'aquí poc les farem als Sants Metges. I que aquestes cantades, doncs, és un altre rol, que és cançó popular, són cançons que tothom hi pot accedir i són cançons dedicades a Lloret, que ja en tenim una dotzena, i una d'elles és la Jota del Puig del Castellet, que és una havanera que quan veu Mallorca es transforma en una jota mallorquina.
Curiós, si més no, ens agradaria escoltar-la aquesta.
Ja ho fareu, ja.
Doncs demà a les 5 de la tarda.
A les 5,
a les 5 de la tarda al Museu del Mar, aquesta cantada d'havaneres. Neus, estem fora de temps. Moltíssimes gràcies per haver passat un dia més per la ràdio i insisteixo, moltíssima sort amb el que ve ara, que és molt i molt important, i esperem parlar també, seguir parlant d'aquestes novetats que ara no ens pots avançar.
Moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom.
I molt bon dia a tothom. Us deixem amb Cada Cultura.